Bona tarda. Esteu bé, no? Ben asseguts, ben instal·lats. I us donem la benvinguda amb l'inici del segon trimestre en aquestes noves instal·lacions del Col·legi de la Presentació. Com ja sabeu, en el Calissai hem estat 20 anys, hem crescut, però l'espai ens ha quedat petit per l'increment de socis que hem tingut, que això doncs, és de molt agrair, de la confiança que ens teniu en venir a assistir a les conferències setmana rere setmana. Però ens vam trobar amb problemes d'aforament, que vosaltres també ja el vau detectar i ens ho vau dir, i què vam fer? Doncs vam anar a córrer cuita a l'Ajuntament a demanar ajuda a la Regidoria de Cultura, a la persona que en aquest moment doncs, és el regidor també de Cultura i l'alcalde, l'Estanis Fors, i ella ens va posar en contacte amb la madre Maria José per poder utilitzar, bé, l'alcalde ens va dir, ens va donar el camí, dir, aneu a parlar amb la madre Maria José, jo ja parlaré amb ella, a veure si podeu doncs, estar en les instal·lacions del Col·legi de la Presentació. I tot l'equip de la Junta doncs, estem molt satisfets per l'acollida que hem tingut des de l'escola del Col·legi de la Presentació. I els volem donar les gràcies, moltes gràcies per totes les facilitats que hem tingut, que hem vingut, que hem mirat en els llums, com funcionava, que esperem que funcioni tot avui. Esperem que els nostres en Ramon i en Jaume, que hi han estat treballant molts dies, que funcioni tot. Esperem que sí, si no, anirem solucionant. I doncs això que us deia, que volem agrair doncs, a la Col·legi de la Presentació i a l'alcalde, l'Estanis Fors, perquè doncs, ells, a l'Estanis, sempre doncs, des de l'Ajuntament han estat molt sensibles amb les necessitats de l'aula i doncs, de seguida van entendre que havia de buscar una solució i ens van posar el camí. No ens allargarem massa perquè volem doncs, que la madre Maria José doncs, ella personalment us doni la benvinguda a casa seva i després l'Estanis doncs, perquè doncs, com a regidor i com a alcalde doncs, que estem molt agraïts per la seva sensibilitat amb l'aula, des de sempre.
Bona tarda, buenas tardes a todos. Soy Madre María José Pascual, religiosa concepcionista, misionera de la enseñanza. Veo alguna cara conocida por aquí, pero sobre todo me gusta ver tantas personas que vienen a un tipo de actividad como esta y que tienen el gusto por esto. Sencillamente daros la bienvenida pues, a este teatro escolar de nuestro colegio. En este teatro no se realizan solamente grandes eventos, es un teatro de uso escolar. Quiere decir que nuestros alumnos, a los que educamos desde los 3 años hasta los 17, 18 años, realizan aquí actividades. Realizan algunos asignaturas curriculares, optativas de teatro, declamación o música, es decir, es un lugar de uso frecuente. Nos gusta que realicéis aquí esta actividad porque nosotros trabajamos con estos niños ahora o adolescentes o jóvenes, pero también nos gustaría mucho que ellos se convirtieran en amantes de la cultura como sois vosotros, porque creemos que la cultura sigue haciendo crecer a las personas, que es nuestro objetivo como personas, ¿no? Y así pues los hacemos capaces de ir comprendiendo un poquito más pues este mundo en el que viven, en el que vivimos. Pues nada más, sencillamente, buena estancia y adelante, siempre adelante, decía nuestra fundadora, que era de aquí de DIC, Dios proveerá, nos gusta mucho repetir esto, con todo lo que se inicia. Gracias.
Bé, simplement, volia fer com una inauguració oficial pràcticament de curs, però el que és una inauguració. Primer d'allò, agrair a la mare Maria José les facilitats, perquè la vaig trucar La vaig venir a veure en seguida perquè vaig dir, si li dius per telèfon no és el mateix, i al moment es va posar d'acord, o sigui, no va ser cap problema, cap... se'm fa respecte, eh? Perquè... Sí, perquè tinc contacte amb moltes, hi ha moltes coses, és més complicat, però amb aquesta va posar totes les facilitats del món. Penseu, doncs sí, que és una escola, que és veritat que doncs, fa poca estona i encara hi estaven els alumnes fent coses, per tant, sempre hi és la condició, i podríem estar-hi sempre que no hi hagi una activitat especial, per exemple, els vols de Nadal, doncs que els nens o nenes doncs, tinguin la seva actuació de Nadal aquell dimarts, doncs no podrem fer-ho, però normalment, doncs bé, sí. Crec que és un teatre espectacular, que molts dels aranyencs i aranyenques ja heu passat per davant i no hi havíeu entrat. La veritat és que és el teatre més gran que tenim a Arenys. Hi ha més de 400 places. Per tant, allò heu d'anar corrents i que acabeu de rentar els plats o que acabeu de veure la telenovela i no la veieu per tenir lloc, això ja s'ha acabat. Que tothom podrà veure doncs, a qui vingui doncs, en directe, perquè no és el mateix, com deia abans, veure el Barça al Camp Nou que per la tele, i per tant, veure en directe tothom és com molt millor. I per tant, tenim que aprofitar la generositat de totes les germanes doncs, de la presentació i les ganes de l'aula de créixer. Quan les coses es fan bé, doncs creixes i què més que intentar buscar una nova ubicació per intentar encabir a tothom i amb una cosa com de cultura de l'aula d'extensió universitària. Per tant, tant de bo, doncs espero que no s'ompli que tinguem que buscar una altra ubicació. Però doncs, que aquí és un molt bon lloc, està a peu pla. Ja sé que els que viviu al cantó de l'estació ho veieu molt lluny. Els de Arenys Amunt esteu encantats, per exemple, i els de la part alta noble també, perquè esteu més a prop, i això, doncs clar, depèn d'on te viure és on et ve una mica. El Portinyol és molt lluny del Portinyol aquí, però bé, tot es fa a poc, podeu entrar en un bar, prendre un cafetó i anar pujant, i veure, i deleitant amb aquest magnífic teatre que l'escola doncs, conserva i que està també. Moltes gràcies i que per molts anys podem gaudir d'aquest espai i de l'aula.
Ara tindrem, com sempre, a la conferència d'avui i la presentació doncs, la farà la nostra companya Enric Agustí i ja seguirem doncs, amb la programació habitual cada setmana, començant doncs, ja amb els avisos i les conferències i tot. Endavant, ja podeu fer.
Anem a fer la presentació. Anem a fer la presentació del ponent d'avui. Primer de tot, els mòbils, els mòbils. Avui no sé com se sentiran, però ja se sentien molt. Espero que no se sentin massa. Em sembla que ho vam aconseguir amb una, que no sonés cap. Ja els tenim sort i estava tan bo. Bé, la presentació d'avui ens la farà el doctor Manel del Castillo. El doctor Manel del Castillo és doctor en Medicina, és doctor en Medicina, és metge de família, i és, avui és el gerent de l'Hospital de Sant Joan d'Andreu. El doctor Manel del Castillo té una dilatada trajectòria en gestió sanitària, va estar gerent de l'Hospital de Manacor, ha estat gerent dels hospitals de Badalona, i des de fa més de 20 anys, és el gerent de l'Hospital de Sant Joan de Déu d'Esplugues. Dona classes a SADE, jo penso que és una persona relevant. Tan relevant és la figura del Manel del Castillo que des de finals de l'any passat la Conselleria de Sanitat va encarregar a una sèrie d'experts que donés una mica d'orientació sobre cap on hauria de ser activament cap on hauria d'anar la sanitat catalana. Com podia millorar la sanitat catalana? I el doctor Manel del Castillo és el president d'aquesta comissió. La comissió es diu CAIRO, no sé si algú l'ha sentit, però bueno, ara està molt de moda amb nosaltres, amb salut, no? I el Manel del Castillo és el president d'aquesta comissió. Bé, per què l'hem convidat al Manel del Castillo? Doncs perquè l'any passat va vindre el doctor Jordi Varela i ens va explicar una mica com havien evolucionat funcionalment els hospitals. Llavors, una de les coses que vam pensar és dir, bueno, una cosa és la cosa funcional, és a dir, us va parlar de medicina baixada en valor, us va parlar de l'eficiència, però el que nosaltres volíem és que un expert, un gran expert que ha modificat absolutament un hospital, que ens expliqués una mica quina ha estat l'evolució d'un hospital que és referent avui, em sembla que és referent al món, no, Manel? O quasi al món, sobre els... sobre l'atenció materno-infantil. I vam dir-li si ho podia fer i ens ho farà. Espero que, bueno, que ens ho faci. Val? Vinga, doncs.
Sí, no? Sí.
Sí.
Molt bé, molt bé. Escolta, gràcies, Enric. Enric, a banda de tot, és amic. Des de fa més de 30 anys, per això me presenta aquestes alabances, però no ho feu molt de cas, perquè quan puja molt l'expectativa, després al final diu, pues no era para tanto, no? O sigui que... Però bé, jo intentaré explicar-vos pues, aquesta història de com s'ha transformat en l'Hospital Sant Joan de Déu. Potser algú ha tingut algun familiar a Sant Joan de Déu. Qui aixequi la mà, qui ha tingut algun familiar a Sant Joan de Déu? Déu-n'hi-do. Sí, sí. Portem més de 150 anys. I llavors és normal que alguna vegada hi hagi hagut algun fill, net, nebot, que hagi estat. Llavors, mireu, jo el que us volia explicar avui, intentaré no ser molt tècnic i no avorrir-vos. Jo parlaré uns 40 minuts o una cosa així, i si veig cares de que us dormiu, doncs jo aniré més ràpid i ja... Llavors jo volia explicar una mica qui som nosaltres com a hospital, la nostra estratègia, com hem aconseguit, què és el que hem aconseguit canviar, què és el que hem canviat en aquests anys, en aquests últims 20 anys, i quines són, aquest palabra que posa aquí, els drivers, quines són les claus d'haver fet aquesta transformació. Aquestes són les tres coses que us volia explicar. Llavors, qui som? Nosaltres som un hospital que pertany a una ordre religiosa, l'Ordre de Sant Joan de Déu, l'Ordre de Sant Juan de Dios, que està a tot el món. Estem a 50 països, 52, tenim uns 400 hospitals a tot el món i tenim una antiguitat des de 1500 i pico. Jo no soc germà de Sant Joan de Déu, jo soc un laic contractat pels germans. Queden alguns germans, queden no molts, pues aquí no sé si ho posem, però bueno, queden uns 900 germans a tot el món. A Catalunya queden molt poquets, al nostre hospital queden 5 germans. Som la propietat, entre cometes, però som els que vam fundar això i ara mateix pues, el portem als laics, no? els professionals són els que gestionem aquest hospital i es dediquem a moltes coses, hospitals, a centres socials, tenim centres a Catalunya pues, de gent sense sostre, tenim centres de salut mental, per exemple a Sant Boi, el manicomi, entre cometes, el port des dels germans de Sant Joan de Déu, des de fa 150 anys, molta gent ho sap. La salut mental de les persones, que tenim 300 pacients ingressats a les persones amb problemes de salut mental, també ho porten les germans de Sant Joan de Déu. Tenim també centres de discapacitat, tenim residències, en fi, tenim totes aquestes coses. Llavors, nosaltres som un d'aquests centres. El nostre centre, què és? És un centre materno-infantil, o sigui que ens dediquem als nens i a les dones embarassades. Això és la nostra actuació. Som un centre universitari de la Universitat de Barcelona, són les càtedres de la Universitat de Barcelona d'algunes especialitats, pediatria, obstetrícia, estan al nostre hospital. Som una entitat social sense ànim de lucre, no som de titularitat no pública i sobretot formem part de la xarxa d'utilització pública de Catalunya. O sigui, formem part de la xarxa pública, malgrat que som de titularitat no pública, som una entitat social, però formen part de la xarxa. De fet, no m'estendré, però això l'Enric ho coneix millor que jo, inclús, que això és com funciona el sistema sanitari català. La conselleria contracta diferents tipus d'hospitals. Alguns són de l'ICS, per exemple, a Vall d'Hebró, Bellvitge, altres són públics, com per exemple el Clínic o Sant Pau, i altres són de titularitat no generalitat, però que treballem pel sistema públic, o sigui, nosaltres, o l'Hospital de Granollers, o en fi, altres hospitals. Bueno, per tant, nosaltres formem part de la xarxa pública, ens agrada dir que som un hospital públic, de fet la gent quan ve al nostre hospital a la tarjeta sanitària és atès, òbviament, gratuïtament, però no som de titularitat pública. Això és un avantatge que ens dona, perquè és més fàcil de gestionar, no som diguem, tan burocràtics com pot ser un hospital a vegades públic, no? Llavors a mi m'agrada començar les meves presentacions sobre l'hospital sempre explicant quin és el nostre propòsit, o sigui, a què ens dediquem, per què estem aquí, eh? I nosaltres estem aquí, aquest propòsit va ser formulat fa 500 anys, o sigui, no és un invent del gerentet que hi ha aquí, sinó que ja es va inventar fa 500 anys, i és això, curar i cuidar, eh? Nosaltres sempre cuidem, a vegades curem, no sempre, però sempre cuidem i curem d'una forma humanista, és el nostre ADN, la nostra raó de ser és atendre d'una forma molt humanista, a persones vulnerables, en el nostre cas de l'Hospital d'Esplugues és a nens i a dones, nens i nenes, per a altres parts de Sant Joan de Déu, doncs, potser atendre pacients de salut mental, o a gent gran, o a gent discapacitada, per contribuir a crear una societat més justa. Això està formulat fa 500 anys. Eh? I per tant això és la nostra raó de ser i això ho expliquem a tots els professionals que venen, entren en la nostra institució, expliquem que és aquesta la nostra missió. Que quan estiguin donant una pastilla o fent una intervenció, que sàpigues que, ells estan contribuint a fer un món més just, modestament, però contribuint, perquè estem convençuts de que depèn de com tractis a la gent més vulnerable, així és de just. Les societats més justes són aquelles que cuiden més els més vulnerables. Els guanyadors és molt fàcil cuidar-los. Els perdedors, diguem, no? Entre cometes, que no són els vulnerables, la gent sense sostre, la gent amb problemes de salut mental, etc., és quan realment mires com és una societat. I nosaltres contribuïm modestament a això quan tractem a una família que té un nen greument malalt que ve al nostre hospital i a millor ve de Xina i pues, l'acollim i li donem un allotjament, li busquem un intèrprete, intentem curar el seu fill o la seva filla, que són gent molt vulnerable, que venen molt espantats, nosaltres els acollim d'una forma humanista. Això és molt important, no estem més, però que sàpiguen que és la nostra raó de ser. Algunes dades, molt ràpidament. Nosaltres tenim uns 400 llits, som 3.600 persones treballant en l'hospital i tenim, fem al voltant de l'any, al final fem uns 450.000 actes mèdics, són molts. 450.000 entre consultes, urgències, ingressos, etc. I tenim un pressupost que aquest any arriba a 390 milions d'euros. Això són les nostres xifres. No li dirà molt, però bueno, que sàpiga que som una institució més aviat gran, perquè 3.600 persones són uns quants, no? Ja no me'ls conec a tots. No. Va, allò és el que som. Els avorreixo? De moment anem bé? Anem bé, va. Llavors, la nostra estratègia, com hem evolucionat nosaltres? Perquè jo les vinc a explicar una història de com ha canviat una institució que ha canviat molt. Llavors, la nostra història, que comença fa 150 anys, en 1867, l'hospital estava abans a la Illa, saben el centre comercial de la Illa? Doncs allà estava Sant Joan de Déu. Algú igual se'n recorda, perquè molta gent anava allà a portar regals, al Nadal, etc. Veig que aquí hi ha alguna persona que se'n recorda. No? Bueno, doncs, l'hospital ha anat evolucionant al llarg dels anys a partir de fer front a grans reptes, a grans dificultats. I les dificultats ens han fet créixer, ens han preocupat, ens hem tingut que posar a treballar molt dur, però a partir de superar una dificultat hem anat millorant i creixent. No? La primera gran dificultat va ser a 1970. L'hospital portava 100 anys d'història. L'hospital abans era un hospital pensat pels nens amb pòlio i els nens tuberculosos. I escrofolosos, diu la... que no ben bé no sé el que era això d'escrofolos, però bueno, ho posa, diguem, les constitucions, no? Era un hospital que estava a la Illa, on estava a la Illa, i que era de beneficència, o sigui, treballava, els fons que rebia ho donaven als ciutadans. Durant 100 anys va ser un centre de beneficència. Hi havia més de 50.000 persones que donaven una quantitat cada mes o cada any perquè l'hospital pogués funcionar, per pagar els metges, les infermeres, per donar medicaments, etc. Però en 1970, el que estava d'aquella de germà provincial, que era, en aquell moment eren ells els que gestionaven l'hospital, ara ja són els laics, no? Va veure que la cosa canviava. Què va passar? La vacuna de la polio va desaparèixer. Aquells que encara queden d'antivacunes els tindrien que recordar que no hi ha pòlio perquè hi ha vacuna de la pòlio. Per tant, un dels pacients que tenien, que eren pacients amb pòlio, van deixar de tenir-los. La tuberculosis, en els tractaments antituberculosos, també va desaparèixer diguem, els nens greument malalts que estaven fent, amb la qual cosa, diguem, a lo que ens dedicaven estava canviant. I a més va passar una tercera, una segona cosa. O sigui, per una banda, els tractaments van canviar i van millorar les coses. I una segona cosa és que va aparèixer la Seguretat Social en sèrie. I llavors, clar, com que era un hospital de beneficència, però van començar a fer hospitals públics, tenien dues opcions, tancar o reformar-nos, reinventar-nos. I llavors el germà que havia en aquell moment, el germà Ciriaco, que ha mort fa 3 setmanes, en 104 anys, un home, un visionari, molt modest, molt tard, i no, jo no sé nada, no sé nada, bueno, Déu-n'hi-do, no? Va prendre una decisió, que és vendre's a l'hospital, anar a veure per tot el món, va anar a Alemanya, a Anglaterra, a Canadà, imagina't, els anys 70, un germà, va anar a veure hospitals pediàtrics, i va dir, jo el que tinc que fer és un nou hospital, vendré aquest, el construiré, i el va construir a la sortida de Barcelona, a la muntanya, perquè estem a Esplugues allà a la muntanya, que no havia ningú, en contra de l'opinió dels seus companys, els altres germans que van dir, estàs boig, no? Perquè això ho deia, estàs boig. Va prendre aquesta decisió, va veure com funcionaven altres hospitals pediàtrics, i va contratar un gran pediatre, en aquell moment, un dels pediatres més famosos de Barcelona, que era el doctor Plaza, que va ser director durant molts anys, i va construir l'hospital a Esplugues. Això va ser una primera gran crisi, una crisi de viabilitat. Diguem. Si no hagués fet això, què hagués passat? Que hagués tancat. Què és el que va passar a altres hospitals de Sant Joan de Déu que havia per Espanya, a Mallorca, a Pamplona, a Gijón, a València, hospitals que també estaven pensant pels nens, que van tindre que tancar i convertir-se en centres de gent gran. Per tant, va ser un visionari. Aquesta va ser la primera recta, el primer gran recte que tal. Després va haver una altra segon recta, que va ser el 2003, que és quan comencem nosaltres, que ja són rectes més petits, no són d'aquesta mida tan fantàstica. No? El 2003 què va passar? Quan va començar l'equip directiu que estàvem, va tenir també una gran dubte, teníem una duda d'identitat, què volem ser? L'hospital estava en pèrdues econòmiques en aquell moment, i estava començant a fer-se hospital de referència, entenen un vídeo en referència a un hospital complexa, de les especialitats, però no tenien prou diners per fer-ho. D'aquell estava el senyor Agustí a l'altra banda de la taula. Era els que ens pagava a l'hospital. Llavors, bueno, va tindre que prendre una decisió. Si volien seguir sent un hospital general o ens volien convertir en un hospital de referència, un hospital de complexitat. I va prendre la decisió, va fer un pla estratègic, va treballar 300 persones van treballar conjuntament i van decidir que es volia convertir en un centre que diem terciari, o sigui, un centre d'especialitats. I per això doncs, van arribar a un pacte al Departament de Salut, aquella estava la Marina Lleni, i es va acceptar que nosaltres anéssim pel camí de convertir-se en un centre de referència. I això vol dir que van començar a desenvolupar especialitats com l'oncologia, la neurocirurgia, la cirurgia cardíaca, que ja estaven, però petites, ho van començar a fer gran, i acceptar pacients que venien de la resta de Catalunya o de la resta d'Espanya. I això va anar bé durant un temps fins que va arribar la crisi econòmica, que va ser el tercer element. Crisi econòmica en el 2010, se'n recordaran. 2010, 2011, 2012, nosaltres anàvem bé, però va arribar la crisi econòmica i va passar. Ens van començar a reduir el contracte que tenien amb el Departament de Salut. Perquè nosaltres els diners els rebem de la Generalitat, ens paga per l'activitat que fem, perquè a l'activitat que fem rebem els diners. I llavors, com que no havien diners, la crisi econòmica va començar a baixar, a baixar, a baixar, i nosaltres vam tindre que començar a reduir salaris, plantilla, vam tenir que disminuir la plantilla en 100 persones, a partir d'acords, perquè hi ha gent que se va jubilar i tal, però van reduir la plantilla, van tancar llits, va ser una època molt difícil. L'època igual és una de les retallades. Li sona això de les retallades? Bueno, doncs d'aquella estava de conseller Boi Ruiz. I van reduir nosaltres i tots els hospitals de Catalunya. Després de 3 anys de reduir, el 10, l'11 i el 12, al gener del 2013, exactament el 20 de gener del 2013, va entendre que prendre una decisió que ha estat la decisió més complexa que jo com a gestor, que porto 30 anys en la gestió, 35, la decisió més difícil que va tindre que prendre. Perquè ens plantejaven un dubte. Era, què fem? No tenim diners suficients per mantenir el que estem fent, cal haver pacients més complexes, amb patologies més complexes, això costa molts diners, i la Generalitat, que estava en aquella situació de retallades, doncs no tenia diners suficients. Llavors teníem dues opcions nosaltres. Una opció era, tornem enrere, tanquem els centres a les especialitats més complexes, l'oncologia, per exemple, el càncer, o la cardiocirurgia, i tornem a ser un hospital general, la pediatria i tal, això era una opció, que era reduir més encara les despeses. L'altra opció era, no, anem a buscar més ingressos, no? Anem a buscar més diners. I llavors, on els podien anar a buscar? Perquè realment aquí a Catalunya en aquell moment no hi havia més diners. Llavors vam prendre una decisió molt arriscada, que va ser, anem a buscar més ingressos a fora d'Espanya. I anem a oferir els nostres serveis a pacients internacionals. I això va ser una decisió molt difícil de prendre i molt controvertida inclús dins del propi equip directiu. L'equip directiu havia, jo portem, som un grup de 12 persones que han anat canviant, però alguns portem molts anys. I recordo, per exemple, la directora econòmica, la Natàlia, pessimista com totes les directores econòmiques, perquè són més aviat, veuen l'ampolla mig buida, deia, a ell ens faran fora. Ens faran fora perquè tindrem que, per anar a buscar pacients fora, hem de crear un departament internacional, contratar gent que parli idiomes, posar la web en 7 o 8 idiomes, tot això costarà diners, i els pacients tardaran, si venen, tardaran temps en venir. I per tant, el que farem a final d'any, el 2013, tindrem més pèrdues de les que teníem. M'entenen? Segueixen? I bueno, ella era una gran directiva, que segueix amb mi, però era, diguem, pessimista realista, no? Doncs havia uns quants que pensaven, no, escolta, això anirà bé. Si anirà bé, per què ho deien? Perquè nosaltres durant tots aquests anys, des del 3 al 13, aquests 10 anys, havíem viatjat, cada any havíem anat a veure hospitals grans, pediàtrics, de tot el món, dels Estats Units sobretot. I veien que al final, el que feien aquests grans hospitals americans, a Boston, a Filadèlfia, no era molt diferent a el que nosaltres feien. Els resultats eren molt similars, els resultats en esperança de vida, en curació, eren similars, però nosaltres eren molt més barats. Perquè aquí a Espanya, a Catalunya, el cost de la sanitat és molt més econòmic que a Estats Units. No? Per tant, deia, si ho fem igual de bé o semblant, i és molt més barat, aquell bueno, bonito, barato, no? Escolta, és qüestió de que us donem a conèixer i vindrà la gent. I nosaltres estàvem convençuts que això seria així, hi havia que dir, bueno. Total, que ho van comunicar a la plantilla, nosaltres en aquella època de les retallades, cada 6 mesos feien reunir a tota la plantilla a l'auditori, que acaben 500 persones, i deien pues, les coses que passarien, no? Quan tindrien que baixar el salari i tal, i aquella vegada li van dir també, el 20 de gener del 2013, me'n recordo, van reunir a tota la plantilla, havia gent de peu, tothom molt preocupat, perquè cada vegada que reunien d'aquella època era per donar males notícies. Llavors van dir, escolti, intentarem buscar més diners, no retallarem més, anem a buscar més diners a fora i oferir el nostre servei a pacients que vinguin d'altres països i poder fer acords amb altres països perquè ens derivin els pacients. I així és el que vam fer i al final les coses pues, no han sortit malament. O sigui, la directora econòmica era pessimista i realment els que tenien més la raó eren nosaltres. Llavors, on estem ara? Aquesta és una història que les volia explicar. No sé si les he cansat o... Llavors, on estem ara? Doncs mira, ara, en aquest moment, nosaltres som l'hospital més gran de Catalunya en pediatria, fent la meitat de l'activitat pediàtrica de l'àrea metropolitana de Barcelona, la fem nosaltres. Som igual que la suma dels altres. Els altres que són Vall d'Hebron, Sant Pau, tots aquests hospitals, que són grans hospitals, més grans que nosaltres, però en pediatria som més petits. Nosaltres fem el 51%, la meitat, una miqueta més de la meitat. A nivell de tot l'estat d'Espanya, nosaltres som també en aquest moment el centre més gran. Això és patologies complexes, nosaltres fem 4.500 ingressos l'any 22 de pacients molt complexes. El següent hospital, que això està anonimitzat, però sabem que és la part, doncs faria més o menys la meitat. El següent seria la FE, després Vall d'Hebron. Sí, nosaltres som dades del Ministeri. Fem molta més patologia complexa que els altres. I això no és perquè a Catalunya tinguem més malalts complexes, sinó perquè molta gent ve de fora al nostre hospital. De fet, el 30% de l'activitat que nosaltres fem venen de fora de Catalunya. I a nivell internacional, doncs ens hem convertit en el tercer centre en tamany a nivell europeu, en tamany d'hospital pediàtric. I després, si ens demanem què va passar a allò de la internacional, van vindre pacients o no? Doncs mira, això són dades del 23, que l'any 23 van rebre de mitja 10 pacients, 10 peticions cada dia, quan van començar a fer, havien fet 10 a l'any. ara estem fent 10 al dia, que venen d'uns 7 països diferents, i en un dia normal, si vostès van al Sant Joan de Déu, trobaran al voltant de 140 pacients internacionals en l'hospital, ingressats, qui parla de separacions quan hi ha nens tan greus. La meva família no s'ha quedat amb ell, no tinc cap canguro que vulgui estar amb ell i no el puc operar. O sigui, això és una cosa que passa, aunque sempre mentida, són coses que la gent no sap, però el que té un nen o una malaltia minoritària greu, realment, li canvia la vida. Llavors nosaltres, davant d'aquesta situació, hi ha una frase que ens agrada molt, d'una tal Angela Davis, que jo crec que és el que nosaltres vam pensar. Aquesta situació d'una família on neu una malaltia minoritària, podem fer dues coses. Acceptar que això no es pot canviar, o canviar el que creiem que no es pot acceptar. I no es pot acceptar que aquestes famílies tinguin aquest problema i que ningú faci res per això. No? I per tant, nosaltres hem posat en marxa un projecte que li diem úniques, perquè no s'agrada dir les malalties rares, s'agrada més dir-les úniques, perquè són úniques aquests nens amb les seves dificultats, i aquesta circumstància el que ens porta a fer un tipus d'hospital diferent, molt més orientat a donar una bona resposta a aquests nens. I no m'estendré molt, és el projecte úniques, diguem, que és un projecte que el que pretén, no m'estendré, és simplement ser un hospital més integral, o sigui, per exemple, aquests nens que tenen 7 i 8 patologies, que els tenen que veure 7 i 8 especialistes cada mes, tenim dues formes d'actuar amb ells. Un és que vinguin i tenen que venir 15 dies al mes, a la qual és incompatible amb que la mare o el pare treballi, o juntar tot en un dia, que és el que nosaltres diem one day care, tot en un dia. Llavors, en lloc de que sigui el nen o la família que va buscar el metge, és el nen el que està en el box i són els metges els que passen. I tot ho resolem un dia, amb la qual això, doncs un dia sí que la mare igual que el pare pot treballar. Orientar, diguem, molt això. Buscar nous diagnòstics. Buscar nous tractaments. Ara els passaré un vídeo d'un exemple del que es fa a l'hospital, que és buscar tractaments que encara no estan, diguem, estandarditzats, que encara no es fan a tot arreu, però nosaltres podem oferir per a aquestes criatures que necessiten. No? I li explicaré un cas d'aquest nen. Es veu el vídeo?
Sí.
Aquest nen es diu Santiago i venia de Pamplona. Era un nen que és una història molt de les que ens passa moltes vegades. Era un nen que havia estat, havia passat per molts metges i l'havien dit que aquest trastorn del moviment, que no podia caminar, com que no sabia el que era, pues que tenia un trastorn psiquiàtric. Aquest nen no tenia cap trastorn psiquiàtric, va venir a l'hospital, va arribar allà amb una cadira de rodes, era un nen perfectament normal i feliç, i nosaltres li vam oferir un tractament que és molt inusual, que és fer una cosa que diu neuroestimulació cerebral, que és posar un catèter en una zona concreta del cervell, connectar-lo amb una mena de marcapassos, i en això aquest nen al cap d'una setmana caminava així. La família estava tan contenta, aquest és Santiago, jugava a futbol, i la família estava tan contenta, el pare que era informàtic va dir, escolta, nosaltres, aquest és Santiago, va vindre un acte, nosaltres quan puguin volem explicar aquesta història. I llavors la Fundació Amancio Ortega, que ens ha donat una gran donació de 60 milions, pues, va venir aquell dia i va portar el Santiago que expliqués com ho podien canviar la vida d'alguns nens. Per tant, nosaltres no creiem que les coses no tinguin solució, són difícils, però es poden buscar solucions. I nosaltres el que busquem són solucions en teràpies, en diagnòstic, també en el que diem un hospital més líquid, un hospital que no només atén dins del propi hospital, sinó que pugui atendre a fora. Quan jo vaig arribar a l'hospital el 2003, havia un nen, me recordo que es deia Edgar, que no sé si d'alguna vegada t'havia parlat, un nen que portava 10 anys ingressat amb un respirador a casa. Perquè un nen que no podia cuidar-lo. Bueno, ara tenim nens amb respirador, tenim 112 nens amb respirador a casa. Que abans, aquests anys estaven permanentment ingressats, entraven, sortien. Com ho fem això? Doncs hem creat això d'aquí, que és una unitat de cronicitat, que tenim 336 nens ingressats a casa, que els controlem amb aquests 45 professionals, 17 cotxes, que van a casa, que els nens que són crònics poden portar a les famílies una vida molt més normal, alguns porten respirador, altres no, alguns van a l'escola, altres no, porten una vida més normal, i per poder-los controlar a distància el que fem és també crear aquesta sala, no sé si es veu, doncs una sala de control, des d'on tenim tots aquests nens monitoritzats i podem favorir que aquests nens estiguin a casa. O sigui, per tant, no ens hem de rendir a la idea de, bueno, això és així, te ha tocado, no es pot fer res. Es poden fer coses, es poden mirar el diagnòstic, es poden mirar les teràpies, es pot mirar la vida, normalitzar la vida d'aquestes famílies com aquest centre que li diem el Cortes. No? Fixi's, perquè facis fer una idea, aquestes dades són espectaculars. Nosaltres l'hem tingut que fer tota una anàlisi de resultats perquè estem intentant que aquest programa ens ho pagui el CaixaBank, perquè ara mateix no ens ho paga, perquè no està dins del que és el sistema de pagament, que l'Enrique és un expert i no ho sap. No tenim una hospitalització a domicili, perquè això fa uns anys no existia. No tenim un model de pagament de la monitorització. I llavors hem mirat si els resultats, el CaixaBank ho diu, bueno, està molt bé, però demostreu que això és útil. No? Fixeu quins resultats. Abans d'això, aquests nens ingressaven de mitja 5,7 vegades a l'any. Uns 30 dies de mitja de gran, estaven 150 dies ingressats, o sigui, la meitat de l'any. En aquest moment ingressen 1,1, o sigui, ingressen i de mitja 10 dies. Han passat d'estar ingressant 150 dies, estar ingressant 10 dies. A la qual això no només és molt més barat per la sanitat, sinó que és molt més fàcil per les famílies. Per nosaltres és una ruïna, perquè això cada vegada cobrem menys, perquè cobrem per acte. Però bueno, ja de moment ho paguem en donants, i ja en algun moment ja buscarem la manera que ens ho pagui el CaixaBank. No? I bueno, per últim, doncs és un hospital també més en xarxa, no m'estendré molt més. No? I per últim, també per això hem de fer, per tot aquest projecte que diem Úniques, hem tingut que dissenyar un edifici per posar tot això. Aquest edifici ha començat les obres, això és l'acte de donació de la Fundació Amancio Ortega, de 59 milions, això és Flora Ortega, que és la dona del senyor Ortega, de ja sabeu, d'Inditex, i realment ja està. I aquest és l'edifici que estem començant a construir, que és un edifici de 13.000 metres quadrats i que estarà acabat el primer trimestre de l'any que ve, o sigui que estem a un any de tenir-lo en marxa. Vale? No m'estendré més a això. Vale? I a l'altre d'això tenim altres projectes, no només el d'Úniques, per exemple, el del Centro de Càncer. Nosaltres vam construir fa l'any 2022 per acabar aquest edifici, que és el Centro de Càncer Infantil, que és el segon més gran d'Europa, que també és un edifici que s'ha fet en donacions, va aconseguir 30 milions d'euros de les famílies, de les empreses, i hem fet un centre que té el mateix concepte, que és més integral, que busca diagnòstics de precisió, teràpies, etc. Mire, per exemple, ara les ensenyaré una foto que igual no les agrada molt, però perquè entenguin quan diem el que és medicina de precisió. Medicina de precisió, que és el que estem dient per aquests malalts greus, què vol dir? Vol dir que no tots els tumors, no totes les malalties es tracten igual. No tractem malalties, tractem malalts. Això és el concepte de medicina personalitzada i de precisió. Cada nen té un tumor, per exemple, diferent. No tots els tumors, cada nen i cada adult, cada vegada avancem més en això, el que és la medicina de precisió. Quedi's amb aquesta idea perquè si vostès algun dia tenen una malaltia greu, hem d'intentar que cada vegada més el sistema sanitari no faci un tractament igual per tots, sinó per cada tumor en la mutació es tracta diferent. Es poso un exemple. I si les molesta la imatge, la canvio. Aquest nen, que venia de València, el de Basque, és el mateix nen, Aquest nen, als dos mesos de vida, va desenvolupar un tumor, ja veieu quin tumor, que era un neuroblastoma, i el van començar a tractar a l'Hospital de València. La família, que eren sanitaris, es va enterar que nosaltres havíem obert el centre de càncer i sabíem que feia el que diem això, medicina de precisió. Llavors es va contactar. No? Es va enviar una mostra del tumor, la van analitzar fent un anàlisi genètic per veure quines mutacions, un anàlisi molt complicat però que es pot fer. I llavors una vegada fet l'anàlisi, el nostre cap d'oncologia, el doctor Mora, li va dir, aquest nen no s'ha de tractar. Llavors la família, com que no s'ha de tractar si ja han començat a fer la quimioteràpia? Diu, no, però doncs aquest té un tumor, una mutació, que sense fer res tornarà a la normalitat. Perquè cada tumor és diferent. Hi ha unes mutacions d'aquest tipus de tumor, el neuroblastoma, que sense fer res es converteix en una cosa, desapareix. Llavors, la família va parlar, van anar a parlar amb els seus metges de València, li van dir, bueno, vigili, no sigui cosa que sigui un curandero, haga el favor de tractar-lo, i ells van confiar i van dir, no, escolta, nosaltres no el tractarem. I van deixar, havia fet una sessió de quimio, van parar l'altre. Bueno, doncs al cap, jo me'ls vaig trobar aquests pares a l'Hospital de Càncer, que venien a donar un regal al doctor Mora, amb el nen, nen que no té res està totalment curat sense quimioteràpia. Això què vol dir? No és ciència ficció, ni és màgia, ni és curanderisme, és simplement medicina de precisió. Això és el que nosaltres diem. Hem evolucionat i creiem que aquesta és la clau, vale? La medicina de precisió. Vale? Descanso molt? Anem bé? Vale, doncs ja, tercera part, ja vaig acabar. O ja potser tindria que acabar, no? Bé, llavors, les dic només, o sigui, quina ha estat la clau per fer aquesta... O sigui, ja veu que nosaltres som un hospital d'àmbit local i ens hem convertit en un àmbit internacional. Era un hospital que es dedicava a la patologia normal, fibrosis, hèrnies, pneumonies, i ara ens dediquem a les coses molt complexes. Hem canviat molt. Hem crescut de ser 900 persones a ser 3.500. Hem canviat molt, realment. No? S'ha fet, de fet, un cas de IES que s'explica aquí, a Harvard, en molts llocs, de com ens hem transformat. Llavors, com que hem fet aquest cas i li hem d'explicar el que diu a Sara i IES, hem tingut que intentar entendre per què hem aconseguit canviar. No és que fossin molt gestos, i penséssim des de l'inici farem això i això, no, és mirant cap enrere, i a veure, quina ha estat la clau per fer aquest canvi tan gran, no? I llavors hem trobat cinc elements, que són el que diuen nosaltres les 5 C's, que no l'explicaré tot, només entraré en alguna, però què és? Primer, el propòsit, la causa, la missió, el que es deia abans, tenim una missió molt poderosa, que és atendre de forma humanista a persones vulnerables, no? La segona cosa, el coneixement. Tenim gent bona, és la veritat, tenim gent, metges i metgesses, infermeres, molt ben preparats. La tercera, el que diem, la compassió. Compassió ja sé que és un terme que sona una mica paternalista, però no ens referim, no és una cosa paternalista. La compassió és l'empatia en acció. O sigui, tu pots ser empàtic, que és posar-te en la pell de l'altre, i no fer res. Diu, no, tu pateixes molt, però jo no faig res. O pots ser compassiu, que llavors dius, no, realment faig coses. Nosaltres tenim gent molt compassiva en la nostra organització. Que al final la compassió és l'instrument, el sentiment que ha d'estar sempre present en la medicina. Quan fem metges o infermeres és perquè tenim intenció. Després hi ha gent que pel camí ho perd, però no es tindria que perdre. Perquè al final, darrere de la medicina o de l'infermeria, sempre ha d'haver un sentiment d'empatia i de voler ajudar. Això és el que ens mou a fer la carrera. Pues el compromís, tenim gent altament compromesa a l'organització, que s'estima molt l'organització, per això hem pogut canviar, perquè quan nosaltres en el 2013, després d'haver baixat 3 vegades els salaris i després d'haver acomiadat 100 persones, de veritat que el pacte, però van acomiadar 100 persones, les van dir, ara anem a buscar malalts fora, ara anirem a Rússia a buscar malalts, s'haguessin pogut dir, escolta, fins aquí mos llegàvem. I no va passar això, la gent es va creure, per què? Perquè s'estimen l'organització. Sabien que era molt dur intentar fer això, perquè clar, quan venen malalts de Rússia, de Xina, nosaltres tenim gent que parla, tenim professionals que parlen fins a 9 idiomes. O sigui, no és fàcil això. És molt exigent el que estem fent. Però la gent s'estima l'organització, sabia que era l'única via, per tant tenim gent molt compromesa i gent molt cooperativa, gent que col·labora uns amb els altres. És fàcil treballar amb el nostre hospital, però la gent sempre se suma als projectes. Aquesta ha estat la clau. Jo no les explicaré tot, perquè ara si no seria molt llarg, no m'estendré. Però les vull posar alguna cosa de la compassió. La compassió, nosaltres quan diem compassió, què ens diem? Bé, doncs el tema d'experiència, la participació, i sobretot una cosa que li diem, que és la clau del nostre hospital, que és el que diem hospital amic. L'hospital amic què és? És un concepte que es basa en aquesta idea. Un nen mai oblida una hospitalització. Això és un fet. Aquí hi ha hagut alguna persona que està ingressada petita? Sí? Us en recordeu? La gent que ingressa, són petits, petits no, però un nen de 4 o 5 anys, quan ingresses, se'n recordarà per tota la vida. I això pot passar dues coses. Una, que sigui una experiència traumàtica i que no t'oblidi. A mi, jo, per exemple, em van treure de petit les mítoles. Em van lligar amb una, no? Amb una... un llençol, i em va fer pac, pac, i escolta, jo no m'he oblidat d'això, però no tinc un bon record, tinc un record bastant dolent. Però això és una opció. L'altra opció és que sigui una experiència que faci madurar. I a nosaltres, jo recordo una xalada en Sade, ara és que m'estic esbrollant, expliquant anècdotes, però bueno, jo recordo una xalada en Sade, que estava donant una xalada sobre això, i una mare, sobre lideratge, no sé què, i una mare, una dona enginyera, molt potent, em va dir, miri, escolti, jo he estat La meva filla ha estat ingressada al seu hospital i amb una leucèmia. I per mi això va ser un regal. Ostres, tothom diu, però home, un regal. Se m'acudeixen millors regals, no?, que tenir un fill amb una leucèmia. I va dir, no, però jo l'explicaré per què. I això després ens ho ha dit més gent. La meva filla va estar ingressada, s'ha curat, i des que va sortir de l'hospital és molt més madura, més empàtica i més bona persona. És la millor de la família de la seva classe. No és el mateix que les seves companyes. No està mirant el TikTok. Està preocupada de coses més interessants perquè ha madurat, perquè ha passat una experiència molt dura i això l'ha fet créixer. Per tant, què és el que diem? El tema de l'hospital a mi, què és el que pretén? Que les condicions de l'hospitalització dels nens siguin suficientment bones com perquè la seva vivència les faci créixer i no els destrueixi. I per fer això, què hem de fer? Doncs fem una cosa que li diem les 5 P's, i l'explico i acabo amb això. I és, primer, bueno, tinc que posar les P's en anglès, perquè no ens sortien bé les coses. Primer és, els pares. Com fem un hospital amic dels nens? Primer, que els pares sempre estiguin als nens. O sigui, no hem de deixar mai els nens sols, pares i les pares. I vol dir que han d'estar a l'habitació, i nosaltres fem l'habitació, són dos llits. A la UCI, tenim els boxes de la UCI, tenen un llit pel nen i un llit pels pares. Un individual, no pels dos. Però és que inclús el quiròfan. Un nen, si l'entres en un quiròfan sol, és una experiència terrible. És inclús per un adult. Entres allà, les mascaretes, els gorros, les màquines, s'entren de la mà de la mare, és completament diferent. Miri, aquí els passaré un vídeo que és com entrem els nens al nostre quiròfan. Això passa 50 vegades al dia, que són les 50 intervencions que fem diàriament. Aquesta senyora blanca és la mare. La nena que està a sobre és la nena que s'ha d'operar, que llavors està una mica espantada. Però no plora, perquè abans entrava a plorar. Qui la dormirà? La dormirà la mare, li posa la mascareta. I quan estigui ja quasi dormida, se la posa a la cadira, a la taula, i la mare òbviament se'n va, i això no és una experiència traumàtica. O sigui, per tant, els pares sempre, sempre a les nens. La segona idea és, els nens no han de tenir dolor, no han de tenir dolor. Per tant, tenim múltiples coses, òxido nitroso, coses per distreure, tenim, per exemple, gossos, perquè el dolor també a vegades és ansietat. Per exemple, aquest nen que veu aquí és un nen que té autisme. Per treballar la seva boca, els odontòlegs tenim dues opcions. O bé el distraient amb un gos, això és un gos que li diem perro manta, l'aguanta, està distret i podem treballar, si no l'hem de dormir. Per tant, és molt important. Tenim gossos, tenim una plantilla de 12 gossos, que inclús es jubilen, perquè també es jubilen. El dia del jubilat les donem, als jubilats les donem un ordenador i als gossos li donem un gos. Després, la tercera cosa és que han de jugar. Els nens, malgrat que estiguin hospitalitzats, són nens i han de poder jugar, perquè els nens s'expressen jugant. I per tenir a l'hospital, els que us conegueu, tenim, per exemple, un tobogà que va d'una planta a l'altra, tenim, jo què sé, a Nadal, tenim el Pare Noel que baixa per la façana, tenim, arteteràpia, tot el tema d'aconseguir la pediatrització, o sigui, que l'hospital sigui molt pensat en els nens, el color, això són façanes de l'hospital. Per exemple, el TAC és una nave especial. Des que va posar aquest TAC hem evitat moltes anestèsies, perquè els nens entren, és que s'han quedat tan impactats en això que veuen que podem treballar sense que d'això. No? I per últim, la personalització. I aquí seguirà de veritat a cap. La personalització, què vol dir? És fer les coses com necessita cada nen. Nosaltres tenim protocols, normes, però els saltem quan toca. Fent les coses a mida. La medicina personalitzada també és això, personalitzar. I l'explico ja, i de veritat que acabo. Una història més i ja està. No fa molt, en una reunió de comandaments, nosaltres tenim, dins de lo que és l'estructura de direcció, tenim el que diuen el Consell de Famílies, que són 20 pares i mares, normalment de pares i mares de nens amb patologies cròniques, que coneixen molt bé l'hospital de fa molts anys, i que és com una mena de Consell d'Administració, que és nosaltres cada mes ens reunim amb ells i ens ajuden pues, a canviar coses, etc. No? Molt, molt interessant. Llavors estàvem parlant dels models d'humanització i tal, i una mare, es diu Rebeca, enginyera, em va dir, mira, us vull explicar, perquè estava explicant coses que com feien les coses de bé o malament, i li vull explicar una història perquè entenguin fins a quin punt és important algunes coses que vostès fan. O sigui, era, aquella vegada era positiu, perquè a vegades la Consell de Pares també es diu coses negatives, eh? Perquè tenim moltes coses a millorar. Ho intentem fer bé, però fem mig millor d'actes a l'any i mig millor altres vegades no ho fem tan bé. Llavors aquesta mare es va dir, miri, la meva filla té una malaltia rara, eh? Una malaltia molt rara, que ingressa molt a sovint, molt contínuament. Va ingressar cada any, ingressa diverses vegades, i té pànic a les agulles. Pànic és pànic, eh? O sigui, una cosa es diu nidelfòbia, que són nens que, i adults, eh? Que quan veuen una agulla es posen a cridar i es passen molt malament, es posen malament. Llavors diu, ara fa uns mesos, en un ingrés, en la sisena planta, van trobar una infermera, no saben com, va fer una transferència a la meva filla, que té 7 anys, i la podia punxar sense que la nena pràcticament plorés. No? I llavors, bueno, ha estat meravellós. No? Llavors, em va donar l'alta, i al cap d'unes setmanes vaig tornar a l'hospital a fer una analítica, perquè una nena crònica va entrant i sortint. No? Quan anaven ja cap al mostrador taulell d'admissions, o sigui, del laboratori, ja anava a cridar. La d'admissions, que ja la coneix, doncs ja deia, bueno, Laura, no sé què tal. Llavors ella, jo li vaig explicar a l'administrativa, li vaig dir, escolta, hem trobat una infermera a la planta que la punxa no sabem com i no li fa mal i no plora. I llavors l'administrativa li va dir, ah, doncs que vagi. I no, diu, és que treballa a la planta. Diu, bueno, ja, però la toquem que vagi. I va baixar, i la va punxar, i efectivament va anar bé. Diu, des de llavors, cada vegada que he vingut a l'hospital, si estava l'infermera, ha baixat i ha punxat de la meva filla. Jo sé que és enginyera, que això no és raonable, perquè les coses s'han de fer, però a mi m'ha canviat la vida. Això és el que ens va explicar. La personalització és això, saber saltar-te les normes quan és per un bé superior, que és l'atenció al nen o la nena. I llavors, això, lo interessant de tot és que això ho fan els professionals de l'hospital sense demanar permís, perquè saben perfectament que la nostra cultura, i per això tornem a l'inici, el propòsit és atendre de forma humanista a la gent vulnerable, per tant, ells saben perfectament que aquesta excepció, que al final una infermera baixa de la planta, i ningú se sorprèn, ni la supervisora, ni les seves companyes diuen vas, no escolta, vaig a atendre una nena, perquè té aquest tema. Llavors ningú protesta, perquè tothom sap que s'han de fer personalitzar les coses per poder fer el millor pels nostres pacients, els nostres nens i nenes. I per tant, aquesta és la idea. Som un hospital molt complexa, que ha canviat molt, i que ens hem convertit en un centre de medicina personalitzada des del punt de vista tècnic, això que li diuen aquests tractaments raros, la genètica, tal, però també des del punt de vista humà, perquè som un hospital que intentem tenir una bona harmonia entre la ciència i l'humanisme. I això és el que els volia explicar. Jo crec que tot el que més m'ho saltaré, i simplement les dic això. Nosaltres hem canviat una institució que s'ha transformat molt en els últims anys a través de superar grans reptes i que, tot i que hem canviat molt en moltes coses tècniques, ens hem mantingut fidels sempre als nostres principis, que és l'humanisme a l'hora de tractar els nostres pacients i les nostres famílies. Res més, moltes gràcies, espero no haver-vos avorrit molt.
Imagino que per venir cap aquí, per aguantar un pelat, no sé si té gaires opcions.
No. Sí, perquè ho hem mirat...
I li puc dir la
xifra certa. El 81%.
Ho sé, perquè una presentació fa poc ho he mirat. L'any 23, el 81% dels pacients venien pagats per...
Per exemple.
Per un país.
Per exemple.
En Emiratos. En Emiratos tenim un acord des de fa bastants anys, que ens envien molts pacients de Emiratos que ho paguen el govern de Emiratos. o, per exemple, Kazakhstan, lloc molt llunyà, també diu Gorbachev, o en Geòrgia, o en, per exemple, la Seguretat Social marroquí, també s'envia malalts. Molts pacients els paguen governs que en el seu país no tenen les teràpies que nosaltres tenim, altres els paguen fundacions que ajuden a això que es diu la medicina transfronteriza, o sigui, que és pacients que van d'un lloc a l'altre, perquè no en tots els països poden fer les coses que fem a Europa, i alguns sí, el 18% aproximadament, venen pagant de la seva butxaca, i són per famílies que poden, perquè són tractaments cars, és veritat, perquè tot i que nosaltres cobrem molt poc, són sense ànim de lucre, però al final són tractaments que només els fàrmacs a vegades compten molts diners. Però la majoria, ja ho he dit, el 80% ven no són un hospital de rics, tot i que pot venir un ric, si vol. Nosaltres no discriminem per motius d'econòmics, si vol venir un ric que vingui, un pobre o un medio pensionista, no és un tema que ens preocupi.
Sí, bona tarda.
Bona tarda.
No, jo el tinc a prop, eh? Se'm sent?
Sí, sí, sí.
Sí. Hola, provant.
No.
No?
No?
Bueno, pues, no? Aviam, tornem. Crida, ja.
Hola?
No.
No, eh?
Aixeca-t'hi.
No cal, m'aixequi, ja està.
Però torno a anar-ho provant.
Sí. No, sembla ser que no. M'ha tocat que no. Bueno, mira, jo fa 20 anys, per la meva feina, vaig tenir possibilitat de treballar en el Sant Joan de Déu com a extern. Sembla que va ser l'època en què es van començar a fer murals a les parets amb dibuixos per canalla i de més, no? Bé, res, va ser una època en què em va tocar anar a fer-ho, però com a extern, eh? Ja ho dic. Bé, jo puc donar fe a dia d'avui, eh? Això és una faceta meva que vaig tenir fa 20 anys enrere. A dia d'avui puc donar fe de tot el que has explicat, perquè hi han dos nets meus que hi han passat i m'han explicat coses, en positiu, evidentment. La meva jove és voluntària, després d'haver passat bastantes dies i hores aquí a l'hospital, fa de voluntària d'apoyo a la d'estímul a la gent, als pares que tenen una criatura que entren a quiròfan, perquè ella per aquesta fase ja havia passat. I avui, just a les 6, entrava el meu net petit amb una intervenció de 2 hores. O sigui que en aquest mateix moment el meu net, el petit, l'Aran, està sent intervingut a Sant Joan de Déu. Però, repeteixo, dono fe absolutament de tot el que has comentat, perquè m'han explicat coses, de com està i com funciona Sant Joan de Déu, i realment és tot una sort poder tenir-lo tan a prop.
També agraeixo que la seva jove sigui voluntària. Tenim al voltant de 500 voluntaris, alguns que porten 30 anys venint a l'hospital, un dia a la setmana en general, és quasi com una feina, i això els voluntaris fan que l'hospital sigui diferent. Moltes coses que passen a l'hospital no les podrien fer sense els voluntaris. Això, pues, informar la gent que està esperant a l'espera en quiròfano. Hi ha moltes coses que realment són gràcies a la col·laboració. Moltes coses de les que fem a l'hospital
són
a la col·laboració de la societat civil.
Sembla que no se sent... Ara sí. Molt bé. Moltes gràcies, de veritat. Sí, nosaltres tenim una fundació de recerca que es dedica, no?
No, tenim una
fundació per a la investigació. De fet, som el tercer centre a nivell europeu amb més producció científica, i en aquest moment crec que estem al voltant de 270 assajos clínics, i d'aquests 270, el 70% són en malalties minoritàries. Que això per què li dic? Perquè les malalties minoritàries són malalties orfes que quasi ningú vol investigar, perquè són pocs, i són els centres universitaris, acadèmics, els que tenim que dedicar esforços a això. I per això nosaltres hem posat en marxa algunes teràpies, per això ve tanta gent de fora, no perquè siguem més guapos. Venen per dues coses. És un hospital que camina, doncs no s'ofereix a molts. No som els únics, però a pocs llocs al món ho fan. I també per l'humanisme. La ciència i l'humanisme jo crec que són les dues coses que fa que vingui la gent. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, nosaltres tenim un... Dins del que es donem, dels serveis que donem, també donem atenció espiritual, que no és... no necessàriament és atenció religiosa, perquè nosaltres tenim gent de moltes religions diferents i gent que no té cap religió. Sí, el SAE, Servei d'Atenció Espiritual i Religiosa, el que necessita, òbviament, nosaltres tenim, som hospital que és propietat d'una ordre religiosa, però nosaltres quan ve un musulmà, un jueu, un ortodoxa, tenim contactes amb imants, amb tal, perquè vinguin, no? Però després hi ha molta gent que no hi creu en res, moltíssima, segurament la majoria. Però són gent jove, que tenen fills i estan en una altra història. Però quan te toca una malaltia molt greu, la gent és quan es fa les grans preguntes de la vida. Per què jo? Per què el meu fill? Què, haurà, què passarà després? Llavors la gent té preguntes transcendents, que moltes vegades no són religioses, però sí que són connectant amb l'espiritualitat. Nosaltres tenim un servei que dona acompanyament també a això, que és important, sobretot en moments de patiment molt intens. Molta gent necessita aquest acompanyament. I tenim gent que has dit que som, que no estem, no fem evangelització, o sigui, no busquem enrolar ningú, som gent que donen suport. Pensi que, per exemple, nosaltres tenim una unitat de dol. L'hospital cura, per exemple, en la unitat de càncer curem el 83% dels nens, però perdem un 17%. Un 17% són 50 nens a l'any, un per setmana. I per tant, són 50, no són molts entre els 450.000, però al final són 50 històries. I llavors tenim una unitat de dol per acompanyar aquestes famílies, o per exemple, per acompanyar a les mares que perden els fills només neixen, perquè també hi ha molts, o que el perden en l'última fase d'embaràs. És molt traumàtic això. Pues tenim una unitat de dol que acompanya aquestes famílies i dins d'aquesta unitat de dol sempre hi ha un agent d'atenció espiritual perquè necessiten aquesta reflexió profunda que a vegades ens fem els humans quan nos recordamos de Rita, no? De Santa Bàrbara quan truena, no? Pues bueno, és quan realment fan les grans preguntes. Sí, sí. Tenim molta col·laboració, però nosaltres creiem molt en l'atenció holística, l'atenció integral. I la integral vol dir la tècnica, però també l'humanista i també l'espiritual. L'espiritual, a vegades la gent pensa, bueno, és que estan fent missa. No, no, l'espiritual, la gent té necessitats espirituals també, més enllà de la religió, inclús. Molt bé. Sí. Una miqueta de sal.
Sí, perquè si no...
Doncs més d'un any. O sigui, aquest tumor, que era més gran que ell, va desaparèixer, jo diria que no sé, no m'atreveixo a dir quants mesos, però són 8 o 9 mesos. O sigui, realment va ser una cosa que la família va confiar i es va estalviar una quimioteràpia, que són diverses sessions, que té un nen tan petit, li deixen moltes seqüeles. I realment per això vam venir, estàvem molt agraïts, molt agraïts. Venien a una mena de llibreteta a les dues fotos. Aquesta es posa la foto de primer i la foto després. I el nen estava per allà corrents. I m'ho van explicar, estava allà el doctor Mora i li va dir, explica, explica, aquest és el diner. I em va dir, mire, jo portava aquest nen, mira el que tinc ara, i no l'hem tapat, va explicar tota la història, no? Que estàvem molt agraïts, perquè... I no és curanderisme, insisteixo, és medicina personalitzada. Quedis en aquest concepte, perquè és el concepte que ve. Que això també té un risc, o sigui, un problema, que serà molt car, perquè la medicina personalitzada per a cadascun és molt més cara que la medicina més estandarditzada. Però és el que necessitem, és el que el temps que ve és aquest. I personalitzada també en l'aspecte humà. Saber fer les sensacions que toquin per atendre el millor als nostres petits pacients. Deixem aquí?
Deixem.
Bon